a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Onze i 13 minuts. L'últim dia vam riure, déu-n'hi-do. És que la història a vegades fa riure, eh? Fa riure. Oi, se'n recorden allò del Roy i aquell hotel de no sé on? I sí. Que... Bon dia, Ignasi.
Bon dia.
On era?
De la Pobla de Segur.
De la Pobla de Segur. L'hotel
Roy.
Roy, que volia dir Roig. En aquesta variant...
En Pallarès. En Ribagorçà, que són una mica diferents. En Pallarès...
En Ribagorçà?
Sí, en Ribagorçà. Sembla que és Ribagorçà. Ah, no, Pallarès. No, és Pallars. Pallarès, sí.
Pallarès.
No he dit jo nada.
Variant què? És una variant dialectal, això,
dialectal,
eh? Dialectal, sí. Pallarès, res a veure amb un músic. Una variant dialectal. De bo d'això. Tinc petició... que passa és que aquesta és molt, molt laxa, vull dir que l'Ignasi la sabrà espavilar ràpidament. Per què Sitges es diu Blanca Subur?
Ai. Per què es diu Blanca o per què es diu Subur?
No ho sé, a mi m'ho han dit. Dic, pregunta-li per què Sitges es diu Blanca Subur. Dic, ho preguntarem des de la nostra posició. Hi ha una forma fàcil de contestar?
Home, tot és fàcil i tot és difícil. Si no em surt a la primera, aniré donant voltes fins que surti,
ho
no?
Ho dic perquè és més fàcil d'explicar això que l'origen del xató, per exemple.
Sí, l'origen del xató és bastant clar i fàcil d'explicar, perquè a més l'he explicat 5 o 6 vegades,
i ja ho
saben.
Aleshores
ja tinc l'esquema mental organitzat.
Això mateix, i l'armadura i l'escafandra posada, per si...
No, per ara no he tingut problemes.
Et respecten molt amb això,
eh? Sí, ningú m'ha atacat pel carrer, ni fins i tot ni per escrit.
És cert.
Bueno, jo considero que la gent és civilitzada i que pensen que és una opinió que segurament no la comparteixen molta gent, però la gent no es fica amb els altres.
No, però vull dir, ha estat un dos moments, diguem-ne, més coneguts de l'Ignasi Montaner. L'altre sí. Seria aquella qüestió d'en Bernat de Fonollà, que ningú sap on és enterrat, que també allò va fer.
Això segur,
també, que està pel Penedès, però ningú sap on.
Està enterrat a Vilafranca, quan es va morir, i deuen estar esperant... No sé, ja deu ser anònim, ni un dia trobar uns ossos i ja de la Guerra Civil. Diran, no.
He pensat, dic, ara me'n dirà una d'aquestes.
No,
no, no, ja ho sé.
És el
no.
Segle XIII, el XIV.
Aneu, que falta un garçon aquí que tregui les restes d'en Bernat de Fonollà. No, tornem a la Blanca Subur.
A la Blanca.
Per què Sitges es diu Blanca Subur?
Blanca no és cap problema, és blanca perquè era blanca. Mm-hmm. Fins i tot en els anys 20 hi va haver... una sèrie d'escrits i controvèrsia al Baluar i a l'Eco protagonitzat pel Pere Jou, per l'escultor, dient que Sitges estava perdent el seu caràcter i que pintaven les cases de tots els colors i que no era la ciutat blanca que havia sigut. En Roig i Reventós...
Això fa 80 anys enrere, eh?
Sí, fa temps això, ja... I després de... I en Roig i Reventós, en el Sitges dels dos tres avis, al començament del llibre, l'home s'emociona i s'entendreix parlant de quan s'arribava a la Creu de Ribes es veia al costat del mar Sitges amb les seves muralles, bueno, les muralles semimuralles, no? Era la part de darrere de les cases, pintades de blanc i donava una impressió, l'home li calavava i és molt probable que tingués raó, que Sitges en aquella època quan arribaves o pel camí de les costes o la Creu de Ribes,
una visió idíl·lica.
Que maco, eh? Com diuen ara els turistes, que maco. els barcelonins, vaja.
Això, un altre dia vam tenir una discussió amb això, eh? Yeah. És que maco.
Sí.
Què?
Que és neutre.
És neutre, eh?
És neutre,
que
sí.
Maco.
Però llavors s'ironitza escrivint un K.
K, maco. Sí, sí. No? Però és neutre, eh?
I és un dels...
Sí, els camacos sí, ja era, d'acord.
És neutre. I és un del nom que es dona als barcelonins.
Els camacos.
Pixapins, sí, camalluents, camacos...
Para, perquè si en tenim algun aquí d'adopció...
I coses d'aquestes.
Potser sí que et trobarà pel carrer.
Jo soc barceloní
de naixement.
Adoptat. I per tant... Bueno. Okay. Estàvem a la Blanca. I es veu que fins i tot em sona d'una manera vaga... que en ocasió d'aquesta controvèrsia es va donar una ordre municipal de que només les cases podien estar pintades de blanc, amb algunes excepcions de cases d'americanos que ja portaven des del segle XIX, no? I encara em sona, i és possible que tot això que estic dient no sigui cert, que després de la guerra, cap als anys 50, encara era vigent l'ordre aquesta. Ara, posteriorment, s'ha perdut del tot. Al revés, que pinten de blanc cases com les d'en Joan Miravent, que no s'haurien de pintar de blanc, no?
Mm. Però,
per aquesta raó...
Que vols dir que per això avui hagués estirat, és clar.
Per aquesta raó, doncs, Sitges se diu blanca, la blanca.
D'acord. Però, per tant, aquest qualificatiu és relativament recent.
Sí, jo suposo que sí. No sé, ara seria, mira, curiós fins i tot rastrejar la primera vegada apareix el nom.
En què es defineix
podria
com a blanc?
Podria aparèixer en el segle XIX, amb tota possibilitat, eh? No, no dic que no.
D'acord. El cas de Subur.
La Subur. El Subur sí que n'hem parlat alguna vegada i és una de les, no sé, dir-ho jo, una de les incògnites per una banda i pífies per una altra de dir-ne de Sitges Subur. Subur era una ciutat que hi havia, segons els cronistes grecs, que hi havia entre Barcelona i Tarragona. Parla del riu Llobregat, parla de Subur, parla de Tolobi, parla d'una sèrie de poblacions. Aleshores, davant d'això, la interpretació que s'ha donat interessadament, suposo, o potser alguns casos de gent no sitgetana no interessadament, la interpretació que s'ha donat és que aquest recorregut era per la costa. Si era per la costa, possiblement, no dic probablement, però possiblement en aquelles èpoques, en el temps de Roma i segle de mitjana, entre Barcelona i Tarragona, la ciutat fortificada més important era Sitges. A més, clar, per la descripció que em fa, aquest Subur no estava gaire lluny de Llobregat. Per tant, Llobregat, Massís de Garraf, Sitges. Per tant, la cosa tenia una certa lògica. Però aquí hi ha un defecte, que és que no es pot assegurar que aquest recorregut sigui per la costa, podria ser per l'interior. I si és per l'interior, podia ser qualsevol cosa, podia ser Olèrdola, podia ser Subirats, podia ser qualsevol població d'aquestes importants. Per tant, doncs...
Diguem-ne que ha quedat l'atribució.
Exacte, no queda exactament clar si era o no era Subur.
En qualsevol cas, en època dels grecs, ja s'assenyalava que hi havia entre Barcelona i Tarragona, per dir-ho així, un indret estratègic, per dir-ho així.
Una població important que es deia Subur.
Entesos.
Important en aquella època, que clar, 2 o 3 mil habitants, si és que hi eren, no? I per tant, el que passa és que aquesta designació de Sitges com a Subur ha fet fortuna. Els de Sitges s'hi han agafat, i ho trobo molt bé, vull dir, per l'interior, si Olèrdola està en ruïnes, Subirats, només queda a la paret un castell, però aprofitem-nos a nosaltres. I llavors, des de fa molt de temps, això del Subur, i el cafè Subur, això sí que segur... Que segur que és del segle XIX com a mínim, i podria ser que Àngel Vidal en la seva notícia de la vila de Sitges ja en parlés, que per cert és una de les coses que mai no he pogut veure, està a l'arxiu. La vaig anar a buscar a Barcelona, a casa de la Feliciana Ferret, que ho tenia, i no ho vaig trobar. Em va dir, miri, remeni el que vulgui, però no vaig trobar-ho. I ara anar a parar a l'arxiu, però des que està a l'arxiu no m'hi he dedicat, que seria interessant. Més que interessant, curiós. I reproduir la descripció que fa de Sitges en el segle XVII en Joan Vidal.
D'acord, perquè si no aquesta, diguem-ne, atribució o lligam entre Sitges i Subur ve majoritàriament de la historiografia del segle XIX, també, més o menys.
Podria ser fins i tot anterior, no?
D'acord.
I aleshores, doncs, s'ha agafat el costum de dir que Sitges és la blanca Subur.
D'acord.
Com que queda bé i pues, seguim dient-ho.
D'acord, per tancar l'explicació de qui ho demanava, Sitges es diu Sitges per...
Sitges es diu Sitges? Doncs perquè probablement hi havia moltes Sitges.
Que ho heu fent treballar, però com que està jubilat...
Vull dir, mira, recentment em van trobar un al cap de la vila.
Vols més, Precisament,
sí.
Dies després que vostè em fes referència a aquesta qüestió. Sí. Pataplam, a la Sitge aquesta de l'any que ja es va trobar l'any 30 o l'eco del 33,
33, sí.
Això mateix.
I de fet, això de les Sitges, en totes les excavacions que s'han fet a sota l'Ajuntament, que era la part antiga, pràcticament només s'han trobat sitges, curiosament, que és una incògnita que tinc. Una incògnita perquè, clar, un imagina un poblat ibèric com podia ser, per exemple, el de Calafell. No sé si has estat a Calafell, doncs val la pena anar-hi, és un poblat ibèric.
El poblat ibèric, eh?
Poblat ibèric, sí. No, la població no... Bueno, la població també hi ha el castell, que està força bé, bonic, no? El poblat ibèric és un poblat que, en contra de l'opinió dels puristes, que només volen que unes excavacions quedin només restes a terra, l'han reconstruït. Això també ho han fet a Galícia. A Galícia hi ha un Santa Tecla, no? El desembocador
sí,
del riu
Turia. Sí, el Monte Santa Tecla.
Sí, des d'allà hi ha un castro en què les parets excavades aixequen dos pams de terra i llavors a sobre han aixecat les posant una separació perquè es vegi...
Perquè es vegi clarament la part restaurada de la part que no.
I l'han reconstruït i han posat terrats de teulades de palla i coses d'aquestes i dona idea de què era. Doncs aquí a Calafell han fet el mateix, han reconstruït, han aixecat les aixòs i aleshores allò dona idea d'una mena de poblat amb carrers, que era la major part de poblats ibèrics. Eren una sèrie de poblats amb carrers i, en fi, bastant ben urbanitzats per l'època en què eren, no? Aleshores, a Sitges, el problema és això, és que sembla, pel que s'ha trobat a sota l'Ajuntament, que aquest entramat de carrers que havia de passar pel mig, on hi ha ara l'Ajuntament,
sí,
que no existia, només són sitges a terra. De totes maneres, això que m'ha trencat molt el cap, cap allà les Terres de l'Ebre, cap al Delta, per allà, hi ha un altre poblat ibèric que és diferent d'aquest que acabo de dir, que és un poblat ibèric en què hi ha el recinte amurallat i totes les cases estan agafades a les muralles. Llavors, al mig hi ha una gran plaça amb sitges. Llavors, podria ser que aquí Sitges hi hagués el mateix.
El mateix plantejament. Eh? Unes muralles, les cases adossades a les muralles, i que quedés al mig una
plaça gran amb sitges. Amb les sitges del poblat, sitges comunals. No? Llavors, això explicaria el perquè de la qüestió. Llavors, si la cosa és així, pensem que els poblats ibèrics van quedar destruïts, la major part, o abandonats, amb l'arribada dels romans. En el cas de Sitges, sembla que la cosa no fou així, perquè al carrer Nou es va trobar una vila romana, després el Vinyet hi ha restes romanes, sí. I per tant va seguir habitada. Almenys a la plana, no vol dir que ho fos a la part de dalt, que era la part emmurallada, però encara que fos a la part de dalt emmurallada, devia seguir el mateix estil o la mateixa distribució que en temps dels ibers, amb una plaça al mig amb sitges. Llavors, s'acaba l'època romana, pràcticament totes les instal·lacions romanes van desaparèixer, van quedar arruïnades, i Sitges, possiblement, fora d'algun que vivia allà en una casa mig enrunada, també duria a quedar abandonat, i va quedar al mig de la plaça tota una sèrie de forats de les sitges antigues. Aleshores, un senyor que arribava allà a l'edat mitjana, en el segle 8, 9 i 10, i va trobar allò ple de forats per tot arreu, i que no hi havia res, que no hi havia aquell poble, el poble de les sitges. I d'aquí ve...
D'aquí que aquesta denominació, com em sembla que vas comentar un eco de fa temps, ha fet mil anys
La primera aparició escrita
del nom,
cosa que vol dir que possiblement és bastant anterior, com a mínim 100 o més anys anterior, és del 992.
D'acord.
En el document de dotació de l'Eglésia d'Olèrdola, la van consagrar i van fer una sèrie de cerimònies i van firmar un document en què posava els límits del territori sota la jurisdicció de l'Eglésia d'Olèrdola. I aquests límits començava a les Sitges. A les Sitges, al poble de Sitges, a la costa, entrava cap a l'interior, donava la volta i anava per a Cunit, a l'altre cantó, Cunit.
Per tant, és molt probable que ens diem Sitges des del segle VIII o del segle IX, més o menys.
Possiblement, des de que es va repoblar el territori, si és que mai va quedar despoblat, que no sé, en temps dels moros, no sé, jo tinc idees de que Sitges de moros no n'hi ha hagut mai, que els moros, quan van invadir Catalunya, van entrar pel Penedès i van travessar el Penedès i van ocupar el Penedès perquè hi havia l'antiga Via Augusta, que era una un camí vital per passar els exèrcits i embolicar-se, anar a les muntanyes de per aquí, del Garraf i tot això, no crec que no hi havia prou gent, no hi havia prou moros per anar a poblar el territori, cosa que sí va ser després a Lleida. A Lleida, València, mitja Tarragona, allà hi van estar segles i van poblar i van habitar. Però a Catalunya, el Penedès, res, misèria, una presència ben poc considerable. I per tant, a Sitges n'hi ha d'haver poc.
O sigui que entre la marxa dels romans i l'edat mitjana hi ha un buit aquí històric?
Sí, no, sí, hi ha un buit que no sabem res de res, però que en bona lògica, amb molta menys població que en època romana, perquè la població va deixar per la fam, per les epidèmies, per les pestes, tot aquest territori del Penedès va seguir poblat pels mateixos. Van anar succeint uns darrere a l'altre.
És a dir, que és molt probable que Sitges fos un poble abandonat durant una part de la seva història.
Sí, quasi bé abandonat. Del tot no ho crec, perquè devia viure gent.
I costa de creure que una posició tan estratègica, o com a mínim per grecs i per romans, quedés literalment buida.
I la plana era molt fèrtil, i per tant la gent que tenia gana... Mira, aquí hi ha tota una plana de Sitges per... El que actualment en diuen la plana no és la plana, no és. Aquí podem menjar, hi havia gent, hi havia masies, hi havia petites cases, no? I la població també, perquè era una població molt, lloc molt, molt bon, defensivament molt bo, i amb un port a sota, i per tant, deshabitat no crec que... Ara, la població disminuir... Sí que m'imagino que va ser.
D'acord, doncs hem refrescat la memòria, perquè es diu Blanca, perquè es diu Sitges, perquè es diu Subur, perquè es diu Blanca Subur, o sigui que tancat està la consulta feta, déu-n'hi-do, no?
Home, sí.
Vull dir que te n'has sortit prou airós.
Sí, perquè també és una cosa que...
Que suposo que la tens ja. La pregunten sovint, eh? I en canvi ens havíem quedat en una època relativament recent, tenint en compte tot això.
Sí, i tant, en el passeig marítim... i cap al 1920, una mica abans.
Relativament recent, com dèiem. Havíem parlat de l'Avinguda Sofia ja, havíem parlat de la inauguració de l'Avinguda Sofia.
Estàvem parlant de l'escorxador.
Això mateix.
Que era on avui hi ha la part hotel, em sembla que diuen, no? Davant del...
Això mateix, davant del Calípolis. I de tot, diguem-ne, les diferents localitzacions que havia tingut l'escorxador abans d'anar a parar a l'edifici, al darrer edifici de l'escorxador, que és Joan Maragall.
I ara ens toca continuar cap fins a Terramar, de tot aquest camí. Llavors cal tenir en compte que aquest magnífic passeig marítim, jo dic, de veritat, no. Jo, clar, quan dic una cosa la gent es pensa que ironitzo, no. És un passeig, és curiós, però a part de trobar, si vas a passejar pel passeig marítim diumenges, per exemple, els dies a cada dia, no. No hi ha gaire gent, hi ha quatre sitgetans desamagats i colesterolics. No t'hi has trobat.
Encara no ho havia sentit dir mai, això així. Colesterolics.
Sí, no, colesterolic.
No, la paraula és sonora.
Però el passeig de colesterol...
Sí, home, sí, però esclar, tampoc sé si...
La primera cosa que vas a un metge diu, faci esport.
No, home, abans d'això diuen, camini.
No... A mi em van dir, vostè ha de fer esport. I quan vaig posar una cara rara, dient a la meva edat, que vol que vagi a jugar a bàsquet o futbol, diu, no, vull dir passejar, eh?
De manera que... I li vas dir, així no estic tan malament, si és de passejar.
Si això és un esport, ja, pues ja està bé.
Home, té un cert què. Moure's.
Faré esport, no faig gaire, però tocaria.
Bueno, és igual, un passeig per colesteròlics.
Exacte, el passeig
del
colesterol.
O una de les vessants del passeig marítim.
Això del passeig del colesterol no ho he sentit mai, sí, ho he sentit més d'una vegada, eh?
No sé si quan ho van fer en el seu dia hi pensaven o no en això.
Doncs aquest passeig, i dic que és bonic i és interessant perquè a més té l'avantatge que està a altura sobre el mar. No és com el de Vilanova, que tens el mar a l'altura del nas i no veus res. Aquí està aixecat i vas fins a l'horitzó i aleshores resulta que si vas a passejar els diumenges, a part de la munió de barcelonins que hi ha, de tant en tant troba gent de Vilanova.
No es queixi, perquè si... Per la vostra condició tampoc hauríeu de renegar tant de la presència de barcelonins. Però bé, en fi...
No renego. N'hi ha una mica massa, no, per això? Home, jo penso...
Com ho diuen els avis, això, que totes les masses piquen? Doncs sí. N'hi ha una mica massa. Doncs això.
Hi ha massa barcelonins. Alguns quants ja està bé.
Però... Bé, si la setmana té 7 dies, n'hi ha 5 de més o menys pau, per dir-ho així. Sí. Que estem a novembre només.
Bueno, doncs llavors troba gent de Vilanova, gent que jo conec, d'això, sí, què fas per aquí? Jo m'han vingut a passejar i que no teniu un passeig a Vilanova, home, però aquest és més bonic i tal. Per tant, és el que dic jo. El passeig, aquest passeig tan bonic d'això...
Que quasi va arruïnar un alcalde.
Exacte. Doncs aquest passeig antigament no era un passeig, com és lògic, era un camí. Era el camí que anava de Sitges a mirar el peix. Hi havia dos camins per anar de Sitges a mirar el peix. Un, el camí Fondo, que anava cap al Vinyet, fins al Vinyet, que actualment encara en diuen camí Fondo, el carrer de Trinitat Catassús i de...
I posteriorment l'avinguda del Vinyet.
Exacte. Anava fins al Vinyet, i del Vinyet sortia, travessava el torrent i es ficava a mirar el peix. I l'altre era al costat del mar, al costat de la platja. Anava seguint, i quan arribava a l'altura del Vinyet, llavors hi havia una desviació, un camí que portava el Vinyet, que era actualment el passeig Benaprés.
D'acord.
Que antigament... Que antigament la major, quasi era tan recta com ara, però...
és a dir, es torçava aquest camí a l'alçada del monument al doctor Benaprés, sí, i aleshores girava cap al Vinyet.
Es dividia. Continuava fins a mirar el peix.
Ah, d'acord.
I aleshores hi havia, com ara, ja, el passeig de Benaprés.
Això mateix.
Quasi era igual que ara. Una mica, a la part de baix hi havia una mena de desviació, I després seguia fins a travessava la riera pel... A peu, vull dir, la riera aquesta no ha portat mai gaire aigua. I llavors aquest passeig, doncs, passava enmig de dunes i de... Jo encara tinc una foto, com la d'en Josep de l'Eco.
Molt feréstec, vaja.
Sí, amb dunes, com vas a qualsevol... Com hi havia... Ara ja tampoc no es veu. Però Castelldefels, quan jo venia de Sitges a Jos en tren, veies una mena de dunes,
molt grans,
entollades d'aigua, perquè, clar, impedia...
Sí.
Doncs,
el paisatge era semblant allà.
El Sitges era igual, no? I aleshores, bueno, aquest camí es va intentar arreglar i urbanitzar, diguem-ne, sempre. Al començament es va anar per trossos. La urbanització definitiva va ser cap als anys 1915-1920, en què es va fer terramar. Però antigament els sitgetans sempre havien tingut la idea d'urbanitzar aquest camí, fer-lo convertir en un passeig, que en deien el Passeig Nou, que anava des de l'Escorxador, des de l'Avinguda Sofia, perquè fins a l'Avinguda Sofia era zona urbana, encara, des de l'Avinguda Sofia fins a l'actualment al carrer d'Anselm Clavé, que era el que s'anomenava la Riera Xica. Llavors, al costat d'aquestes dunes i aquestes aixòs, hi havia horts i vinyes i sínies que mossèn Fèlix Clarà, ja a la seva època, portant a meitat del segle XIX, deia que s'havien fet molt bé totes perquè l'aigua sortia salada. Clar, una sínia era un pou. Un pou treien l'aigua del fons per regar. Però tant treure aigua, l'aigua del mar entrava. No? I que de mica en mica es van anar arruïnant almenys les més properes a la platja. Les més interiors van aguantar, sobretot si estaven plantades de vinya. Perquè, clar, la vinya no rega. Però els horts sí, els horts s'havien de regar i es van perdre tots. No? Tornant a allò que dèiem de la urbanització, doncs a principis del segle XIX, cap a 1900, acabada la guerra del francès, cap a 1915-16-20, ja es va intentar urbanitzar. Llavors es va millorar encara el 1846. Estem parlant encara del segle XIX.
Entesos.
Molt lluny de la definició, jo, de la definitiva de... urbanització que va ser
gairebé 100 anys abans, vaja.
I el 1896 es va allargar finals del segle XIX fins a la Riera Xica que en deia, clar, la Riera Xica em sembla que és un terme que actualment ja està perdut, que ningú sap què és la Riera Xica.
En queda només la platja d'aquesta denominació.
Sí, bueno, la platja,
sí. La platja de la Riera Xica.
Perquè s'ha ressuscitat el nom.
Sí, d'acord.
La Riera Xica era, clar, evidentment això de Riera Xica és una oposició a la Riera Gran. La Riera Gran és el que ve de Ribes. Aquesta és la Riera Gran de Sitges i l'altra era la Riera Xica. La Riera Xica pujava de les muntanyes una mica a l'esquerra de la Creu de Ribes, de la carena que separa Sitges de Ribes, i baixava I quan arribava a la platja feia una mena d'embassament, de la mateixa manera que ara si anem a veure la riera de Ribes, trobareu que a la sortida hi ha una bassa, una bassa, un,
sí, sí, queda un, que allà l'aigua queda tota,
l'aigua queda tirada perquè es fa una barrera de sorra i l'aigua, doncs a la desembocadura de la riera Xica també hi havia una mena de bassa que fins i tot a les corbes de nivell actuals, quan es fan mapes planimètrics, es nota que allò és un lloc més enfonsat, i allò en deien l'Estanyol. L'Estanyol és un altre nom també perdut,
sí,
que només està a les escriptures. encara
i en una platja també.
Sí, també, perquè s'ha
resolt. És que, per això mateix dic, Estanyol, Riera Xica, va ser rodona.
Sí, sí, sí.
De tres denominacions de platges que d'alguna forma suposo que tenen relació amb el que m'estàs
sí,
dient,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Aquests noms me'ls va demanar l'Ajuntament ja fa molts anys, posar un nom a cada platja.
D'acord.
I aleshores vaig dir, home, per aquí aquests tres són bastant senzills, i gràcies a això sonen.
Sí, sí, sonen, perquè si no, no sonarien de cap manera.
No, no, perquè ja dic, això de l'Estanyol només pràcticament es troba amb escriptures de propietat. Les escriptures de propietat són curiosíssimes perquè copien l'escriptura anterior i aquesta l'anterior i aquesta l'anterior.
I si hi ha una errada en la primera, la errada continua,
Hi ha escriptures de propietat que segueixen conservant noms que fa 200 o 300 anys que s'han perdut, i les escriptures encara d'això. El pobre que va llegir diu l'Estanyol, i
això és
això. Però allà encara consta, no? I de manera que això és. Llavors, posteriorment, quan tot aquest sector, el sector del vinyet, es va urbanitzar, el torrent, la Riera Xica, també es va urbanitzar, i correspon exactament al carrer d'Anselm Claver. I si vas a mirar a la platja els altres carrers que desemboquen,
sí,
no tenen sortida de la sorra per sota, en canvi aquest sí, perquè és torrent.
D'acord. Sí, sí, per tant el torrent havia de baixar d'un minut a l'altre.
Si vas a mirar sota el carrer Claver, et poses a la platja,
sí,
hi ha la paret del passeig, i veuràs a sota hi ha un arc que és per on poden sortir.
Sí, sí, sí.
És precisament per això. Bé, de totes maneres, doncs, l'urbanització definitiva no es va fer fins que l'any 1918 es va començar a planejar la creació de l'urbanització de Terramar. Aleshores, evidentment, per arribar allà, clar, si podia arribar també pel camí Fondo, el vinyet i més enllà, però era un camí molt més bonic i molt més interessant el que seguia la costa, és a dir, urbanitzar l'antic camí. Llavors es va encarregar el tema amb en Martino era l'arquitecte municipal i funcionava i actuava en totes les obres d'una certa importància, i va fer els plànols que van ser aprovats el 1919 per l'Ajuntament. Després el govern civil el va aprovar amb condicions, no sé quines, no tinc apuntat, però és igual. I llavors el 1920 va arribar l'autorització definitiva. I llavors el 1923 es van requalificar tots, perquè clar, una obra d'aquestes, com passa ara, vull dir, es construeix doncs, amb els diners que se'n treuen dels terrenys que hi ha al costat. Els terrenys del que hi havia al costat, que eren vinyes i coses aquestes, es van requalificar, es van convertir en edificables, i l'Ajuntament en va treure cèntims, i encara que no arribaven a complir tot el pressupost, doncs va començar l'obra. No? Llavors van aixecar els murs d'aquells que hi ha sobre el mar, que és un dels encerts, per en comptes, és a dir, el terreny de les vinyes i de les cilles...
Anava baixant en pendent?
Quan arribava allà feia una baixada bastant brusca.
D'acord.
Aleshores, clar, o podien fer-lo a un nivell més baix o posar-lo a l'altura
del sol de la vinya que hi havia al costat,
no? I van decidir, amb el bon encert, posar aquests això. Es van anar omplint tot de runes, i encara hi ha alguna foto d'alguna d'aquestes murs fent-se, i darrere es veu la part buida,
que encara
estava per omplir, no?
Doncs han aguantat força bé,
Sí, 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 fora d'aquell queixal que s'ha menjat al mar, doncs van fer això, van fer aquests d'això, es van omplir de runa, i van fer a nivell el passeig que anava fins a Terramar. Això de les obres van començar fins i tot abans de les aprovacions, el 1909 ja van començar les obres, es va anar fent de mica en mica i es va acabar definitivament el 1929, que diria que era en temps de l'alcalde Barraveig, si no por ahí, mm-hmm. això és, que va ser el que se les va empalmar perquè...
perquè això va costar un capital.
Va costar un capital i la gent es queixava i protestava d'en Barraveig, aquí es gasta els quartos del d'això, i que en fi és una cosa que li han retret tota la vida molta gent. Ara ja no, perquè clar, deu estar superpagat i,
I amortitzat.
I amortitzat i l'obra fa goig.
Però sigui, el passeig es va acabar l'any 1929.
L'any 1929 es va acabar.
Es va arribar a construir aquella pèrgola o mitja pèrgola a la part del final del passeig? Sí.
Hi ha fotos.
Hi ha fotos, eh?
Hi ha fotos, sí. El que no sé exactament on era i sempre hi ha fotos d'aquella. Hi havia alguns d'aquests...
Que abans del darrer asfaltat fins i tot es podien contemplar, per poc que un mirés a terra, les marques de les columnes del que era aquella pèrgola.
Sí. Hi havia els pedestals, amb un gerro a dalt...
Una cosa molt...
Una marca bonica, que no sé com van desaparèixer. Potser es durien anar degradant i fent malbé i possiblement després de la guerra els durien eliminar. En el...
Apunti alguna cosa més?
Sí, anava a dir, així ho deixarem per un altre dia, que en el procés de construcció va sofrir un trasllat l'estàtua de Benaprés. Sí. Abans estava al mig del camí, al mig del passeig, el que fos, i la van posar a la vorera. I la van refer, eh? Vull dir que no és tan...
Que posi calavant.
No, la primera era una porqueria. Amb estàtues sense tallar ni desbastar, tretes tal com això, amuntegades.
Com quan si no dit, quan un ha dit porqueria és que ha fet metàfora d'una altra...
No, era molt lletja, amb pedres mal fetes, i llavors la van fer com és ara, amb pedres ben fetes, i l'aspecte és aproximadament el mateix, es va conservar la placa, i d'això...
D'acord, és a dir que el segon monument va millorar molt el primer.
I tant, sí.
Sí?
Ja parlarem el dia
d'això. La placa però és la mateixa, eh?
Sí, la placa
però és la mateixa. 11:44 minuts en un mes i tornem al temps de la nostra història amb Ignasi Montaner. Ignasi, gràcies.
De res.
Fins d'aquí un mes, tornem de seguida.